3 minuts arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Ves una de les notícies de la... En fi, de fa poca estona, una de les notícies del dia, i és que Johnson & Johnson ha paralitzat el llançament de la vacuna Janssen a Europa. Això passa després que els Centres pel Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units hagin aturat temporalment la vacunació en detectar 6 casos de trombosi entre, atenció, els 7 milions de persones que han rebut la vacuna. Just demà havien de començar a arribar a Espanya les vacunes Janssen, un total de 5 milions i mig fins al mes de juny. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
L'anunci s'ha conegut una hora abans que comencés aquesta roda de premsa habitual dels dimarts, en què s'informa del pla de vacunació a Catalunya, i hem de dir que la Conselleria de Salut, que per cert hi hem fet connexió en directe, doncs la consellera Alba Vergés, que s'ha apuntat a última hora, pensàvem que parlaria sobre aquesta qüestió, doncs no, perquè la subdirectora responsable de la campanya de vacunació, Carmen Cabezas, ha reconegut que ho han conegut igual que els mitjans de comunicació.
En principi aquí havien posat també la vacuna de Janssen, perquè estava anunciat que demà rebien vacuna de Janssen. En aquest moment ens acaben d'informar que aquesta vacuna per ara està paralitzada en la seva arribada cap a Europa. Per tant, esperarem a veure quan arriba i com arriba.
Doncs aquestes són les explicacions de moment d'aquesta roda de premsa, que per cert segueix, i ara ja veig que reprèn el fil a la Vergés. Dit això, Josep Corbella, són 6 casos de trombosis entre 7 milions de persones. I, com dèiem, les autoritats nord-americanes han decidit parar la vacunació. Passarà una mica com AstraZeneca, hi haurà, diguéssim, aquest debat que s'ha generat també amb AstraZeneca, entrarem en aquesta dinàmica, amb aquesta vacuna.
No tinc una bola de vidre,
ja.
Però s'assembla molt. Anem a veure. Aquesta és una vacuna que, igual que la d'AstraZeneca, és una vacuna d'adenovirus. El que s'ha comunicat avui no és que fos esperable, però tampoc no és sorprenent. En el cas d'AstraZeneca, un cop es va veure que el risc d'aquestes trombosis tan rares se situava en una persona de cada 100.000, amb la de Janssen, Estats Units, les dades que tenim ara és d'una fins a un milió, entre un milió. Això és un risc extremadament baix, és molt, molt baix. Ara bé, un cop es detecta, el que és correcte és analitzar-ho a fons. Què ha passat aquí per veure si s'ha de fer alguna recomanació addicional a les persones a qui s'inocula aquesta vacuna o als professionals sanitaris que la inoculen. No és cap catàstrofe. Perquè, clar, hi pot haver una sensació...
En cap moment parlo de cap... Jo només dic el que ens han comunicat.
T'ho dic perquè hi pot haver una sensació de que anem ensopegant amb un obstacle darrere l'altre i tot és molt problemàtic.
Ensopeguem, això és el més normal, perquè, clar, amb la velocitat a la que ha sortit les vacunes, fa un any, és que la gent... Tenim poca memòria. Fa un any estàvem pràcticament confinats a casa, no podíem sortir de casa, no podíem venir a treballar, no podíem sortir al carrer, estàvem totalment confinats, ningú sabia com anirien les vacunes. Els més pessimistes epidemiòlegs o fins i tot investigadors no sabien què passaria amb les vacunes. Estem vacunant i la prova avui la tenim amb aquest informe del Biotech al voltant de l'efectivitat de la vacuna Pfizer.
Vacunes, no? Com a mínim 2 o 3 anys.
Encara anem prou ràpids.
Fa 6 mesos ningú sabia si en podríem arribar a tenir. Això no ho vam saber fins finals de novembre, que es van presentar les dades finalment de Pfizer. Fa un any, el que deies, la sospita era que potser mai arribaríem a tenir vacunes, com ha passat amb la SIDA, per exemple, que encara no en tenim. Per tant, efectivament, estem avançant molt de pressa. Però la sensació de les últimes setmanes és que ens anem trobant amb un obstacle darrere l'altre i pot haver-hi una sensació de que, en fi, que no acabem de tirar endavant. La dada d'avui, que pot semblar baix, ara ens ho paguem amb Johnson & Johnson, no és cap catàstrofe. Això no és la fi d'aquesta vacuna, això s'analitzarà i probablement d'aquí pocs dies es reprendrà la vacunació amb Johnson & Johnson, potser amb alguna recomanació addicional.
Més coses que s'han dit en aquesta roda de premsa, que ara estem en el torn de
pregs
i preguntes. Sí. Vull dir que... La subdirectora responsable de la campanya de vacunació, Carmen Cabezas, també s'ha referit a l'AstraZeneca i ha donat aquesta dada.
Ens diuen les persones que estan en tots aquests punts que tenim a nivell del territori és que aproximadament al voltant d'un 10% de la gent citada és la que no acudeix a les consultes, però que hi ha molta gent que acudeix i llavors i que la gent que es posa la vacuna se la posa sense dificultat.
En aquest cas, parlava d'aquest 10% de població que no ha volgut, en aquest cas, vacunar-se amb AstraZeneca, no?
Possiblement, si tinguéssim la dada d'unes setmanes abans, seria un percentatge inferior. Uh-huh. Possiblement hi ha més gent ara que és reticent a vacunar-se amb AstraZeneca que no el que passava doncs, fa potser un mes o dos. No? És lògic que una part de la població estigui, una part o molta població estigui confusa amb aquesta vacuna, però això no és culpa de la vacuna. Això és culpa dels qui han sembrat dubtes sobre l'eficàcia i la seguretat d'aquesta vacuna i l'han desprestigiada. Començant per la senyora Ursula von der Leyen, que va ser qui va obrir la veda el mes de febrer i va utilitzar-la com a boca expiatori amb un discurs que sonava a si això no és culpa meva, si la vacunació va lenta a Europa, sinó que és culpa de la vacuna d'AstraZeneca. I aquest discurs després l'han reproduït a molts altres països, a moltes altres comunitats i regions d'Europa, també a Espanya, també a Catalunya. Això...
També el senyor Marcelí. Mm.
Sí, perquè
vostè és l'abanderat a desacreditar
sí,
AstraZeneca des del primer moment.
Lo barato és car, l'he dit tota la vida.
Vas al primer, el primer va ser vostè.
Perquè no és veritat el que dic.
No doncs, si em permets, si anem a mirar les dades, la vacuna d'AstraZeneca és tan eficaç com la de Pfizer i Moderna, i això s'ha vist a Escòcia, on es redueix el risc d'hospitalització en més d'un 90% després de la primera dosi, i és tan segura com la de Pfizer i la de Moderna, perquè el risc d'efectes secundaris greus amb Pfizer i Moderna és d'un entre 100.000, que és un xoc anafilàctic, que és una reacció al·lèrgica potencialment molt greu, que té tractaments si es detecta a temps, i en el cas d'AstraZeneca és un risc diferent, que és el d'aquestes trombosis, que també és d'un entre 100.000, és el mateix numèricament un entre 100.000, i que també, si es detecta a temps, es pot tractar sense problemes. El problema és no detectar-lo. I per això està bé que s'identifiquin aquests casos. Però tant amb eficàcia com amb seguretat, AstraZeneca és una vacuna tan bona equiparable a la de Pfizer i a la de Moderna.
Parlem, Josep, de dues vacunes que ara, en fi... mica en mica anem coneixent alguna cosa més, perquè fins ara...
Respon-li.
Un moment, anem a pams. La vacuna xinesa. Sabem que n'hi ha quatre de xineses, però hi ha dubtes sobre la seva efectivitat. Què en sabem d'aquestes vacunes xineses?
A veure, amb les vacunes xineses el que ha passat és que s'han començat a utilitzar abans de saber si eren eficaces i si eren segures.
No, primer les posaven a la gent i després ja veurem.
Sí, a lo loco.
Això... és una qüestió, podríem dir, cultural.
Bueno, aquí, és una qüestió de...
No, és cultural. A Europa i als Estats Units hi ha una cultura científica diferent i allà doncs, hi ha una cultura que no és com la nostra. Bé, s'ha començat a fer d'aquesta manera. Xina les ha utilitzades per fer diplomàcia vacunal i les ha ofert a desenes de països. I alguns països les han acceptat encantats i han començat a vacunar abans de saber quins eren els resultats dels assajos clínics que no s'han presentat. Aleshores...
Que aquest seria el cas, per exemple, d'Argentina?
Argentina no conec el detall. Crec que està més amb Sputnik. Sé que vaig estar mirant Xile.
Correcte, Argentina sí. És... Exacte, Xile.
Xile, això sí que ho he mirat amb més detall. Xile té el 40% de la seva població immunitzada ja com a mínim amb una primera dosi de Sinovac, que és una de les xineses.
A Xile, correcte. I Xile, jo estava buscant-ho a Xile. Hi ha hagut, sobretot, molta confusió perquè va ser una de les primeres països del món en apostar per aquesta vacuna de la Sinovac.
Sinovac és un dels països que té més percentatge de població immunitzada del món. Aparentment,
Xile.
És un èxit. No obstant això, l'epidèmia a Xile està completament descontrolada. No se sap quina relació hi ha entre el fet d'haver vacunat i no haver pogut contenir l'epidèmia, però una sospita, una hipòtesi, insisteixo, és una hipòtesi, és que potser la vacuna no és prou eficaç. I aleshores, dissabte, aquest dissabte passat, el cap del Centre de Control de Malalties de Xina va dir: les nostres vacunes no són tan eficaces com ens hauria agradat.
Ep.
No ho va dir amb aquestes paraules. Va dir: hauríem de trobar maneres de millorar l'eficàcia, per exemple, canviant el temps que passa entre les dosis o combinant-les de manera diferent, perquè l'eficàcia no és prou bona. Després, el diumenge es va desdir, perquè va crear un problema. I el dilluns, ahir, vam conèixer dades, ara sí, per fi, d'un assaig clínic fet a Brasil amb la vacuna de Sinovac. Brasil té problemes de... hi ha variants de virus i potser no és comparable les dades de Brasil amb les d'altres països, però Sinovac va donar una eficàcia del 50%. 50% és el límit del que l'OMS considera inadmissible. Per sota de 50 no s'han d'aprovar les vacunes. Per tant, sembla que efectivament sí que tenim amb Xina un problema amb l'eficàcia de les seves vacunes. I això, per cert, perdona, posa en valor el que ha fet avui la FDA als Estats Units amb Johnson & Johnson, la manera de treballar de l'Agència Europea de Medicaments, que aquí sí que tenim garanties que quan una vacuna s'aprova és perquè hi ha hagut una avaluació independent que en garanteix l'eficàcia i la seguretat.
I el mateix, si fa no fa, ha passat Josep Corbella amb la vacuna Sputnik, no? Perquè, clar, tampoc ha passat pel control. Ara l'Agència Europea del Medicament l'està analitzant, tampoc va passar per les autoritats nord-americanes, i... per exemple, Daniel Pietro Alhambra s'ha referit aquest matí a RAC1 reclamant que es faci cas, en aquest cas, als experts pel que fa a Sputnik.
Són resultats molt, molt espectaculars d'una reducció d'infeccions, com dèieu, d'entre el 85 i el 95%, que no és un 100% en absolut, però sí que s'apropen molt. També val la pena dir que això és sempre després de la segona dosi, que entre que posem la primera dosi i que posem la segona, hi ha una franja de temps allà al mig on la reducció és menor i on encara s'han de prendre moltes mesures.
Bé, crec que aquest no era aquest el document, sinó anem amb el següent, parlant
però en aquest cas de
Sputnik.
Quan vam començar a parlar de vacunes i es van aprovar les primeres, vaig dir que m'agradaria pensar que els polítics faran cas al que els hi diguin els experts, i és bastant decebedor veure com molts polítics no ho han fet. Jo crec que això ha creat una dificultat en l'opinió pública i ha creat un ambient difícil, i ara la veritat és que veure aquests mateixos polítics parlar de la vacuna de Sputnik, que ni ha estat avaluada per l'EMA i que a sobre és una altra vacuna en Madenovi, que a més utilitza dos adenovirus diferents, és com a mínim curiós.
És a dir, aquesta postura d'alguns polítics, entre ells, per exemple, algun land alemany, perquè tot ho situem amb Isabel Díaz Ayuso, no?
Ho situem també amb un land alemany,
no sé exactament quin és, però que estan negociant amb la vacuna russa, ell la posa molt entre cometes, de dir, no sé què, vull dir que no li dona molta seguretat a la vacuna de Sputnik.
Sí, amb la vacuna de Sputnik... estimat senyor Marcelí.
Però què és la que li agrada al senyor Marcelí?
Però vau dir que anava bé.
No, tenim el mateix problema que amb les vacunes xineses, que és que a hores d'ara, i tant de bo funcioni, i tant de bo sigui segura.
Allò que diria Vicenç Martí, digue-ho.
És la bona, digue-li, és la bona.
No és la bona.
Endavant. A hores d'ara no tenim garanties que sigui eficaç i que sigui segura, i per això no ha estat aprovada. Aleshores, l'utilització que en fan alguns dirigents polítics a regions i comunitats d'aquí d'Europa i d'Espanya és un ús que no afavoreix la salut pública, sinó que es tracta d'un ús tàctic pels seus interessos polítics.
Ja està.
Què més vol que li expliqui? No ho he dit prou
clar. És la bona, a mi no m'enredareu.
Més coses.
S'utilitza aquesta vacuna una miqueta com a arma arrojadiza, com es diu això, llancívola, per combatre adversaris polítics.
Anava a dir que, parlant de vacunes, avui s'ha parlat, en aquest cas, en l'àmbit professional, científic i sanitari, doncs s'ha reclamat l'alliberament temporal de les patents, i ho han canalitzat a través del que s'anomena la Declaració de Barcelona. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, s'ha sumat a aquesta declaració a títol individual i ha subratllat la importància que s'alliberin les patents de les vacunes.
Ningú estarà segur fins que tothom estigui segur. I tenim les eines per fer-ho. Tenim vacunes, i més que en sortiran, i més que s'hi aniran adaptant. I tots volem un món que sigui més just, més equitatiu i lliure d'aquesta pandèmia. I això només ho aconseguirem si les vacunes són accessibles i es poden emprar de forma ràpida arreu del món.
Tu creus que ho veurem, això d'alliberar les patents de les vacunes, Josep?
Mira, diria que hauríem de diferenciar la situació on som ara, que és una situació d'emergència, amb el com voldríem que fos el món en el futur. La situació on som ara, l'objectiu està clar, que és aconseguir que les vacunes arribin com més aviat millor a tantes persones com sigui possible. Alliberar les patents no ens acostarà a aquest objectiu a curt termini. I el motiu és que produir vacunes és molt complicat. Imaginem que de cop i volta s'alliberen les patents. Molt bé. Qui fabrica les vacunes d'ARN missatger? Qui fabrica les nanopartícules lipídiques? Qui té la capacitat de fabricar les vacunes són les pròpies empreses farmacèutiques. Si
són els que ja ho fan.
Són els que ho fan. I precisament el problema que tenim al coll d'ampolla és que els que ho saben fer no estan aconseguint, estan accelerant, però encara no són capaços de subministrar, de fabricar totes les dosis que serien necessàries. Això els que ho saben fer. Si de cop i volta diem els que ho saben fer, ara els eliminem les patents, no es preocupin, no ho faran vostès, ho farem nosaltres, i hem de començar de zero, trigarem molt de temps a aconseguir aquest nivell de producció de vacunes. Per tant, a curt termini, alliberar patents no ens ajudarà, ens perjudicaria. Una altra cosa és... resolem aquesta emergència sanitària que tenim ara el 2021 i anem a analitzar com volem que siguin les coses en un futur per si hi ha una altra pandèmia. I potser podem mirar si s'ha de canviar, ajustar d'alguna manera la legislació sanitària, la legislació de comerç mundial. Però en aquest moment alliberar patents podria ser contraproduent.
Vol dir que no hi ha prou laboratoris del món capaços de fabricar aquestes vacunes?
El que vull dir és que se n'ha de saber i s'ha d'aprendre a fer-ho. I són tecnologies que no són senzilles. I que la capacitat que tenim ara és la capacitat dels laboratoris que ho han après a fer. Els que ja en saben ja van tan de pressa com poden. I fins i tot així encara no estem tenint prou vacunes. Si de cop i volta els que ja en saben els diem vostès no ho facin, que ja ho farem nosaltres...
I hem begut oli.
Ens costarà més temps tornar a tenir aquesta capacitat de producció.
I acabarem amb el que ha estat una de les peticions de la consellera Alba Vergés, és a dir, no ha valorat aquesta congelació de l'administració de la vacuna Janssen, però sí que ha començat la roda de premsa demanant espaiar en el temps la vacuna Pfizer.
Hi ha estratègies que fan altres països, cada vegada més nombrosos. Els últims exemples són França i Itàlia a nivell europeu, que és espaiar precisament aquesta segona dosi de la vacuna de Pfizer. Aquestes són estratègies que precisament s'emmarquen en l'objectiu que nosaltres busquem, que és vacunar quanta més gent millor en el menor temps possibles.
Ara la segona dosi es dona 21 dies després de la primera i el que es vol és que es doni als 42 dies i així accelerar la vacunació. Espaiant la segona dosi de la vacuna Pfizer dona... És a dir, a banda de... Possiblement, potser té més avantatges, però comporta riscos els que han rebut la primera dosi?
No ho sabem. El que podem dir és que és una idea que teòricament és plausible. No hi ha assajos clínics que hagin mirat a 42 dies, però els assajos clínics es van fer a 21 dies, en part per poder tenir resultats ràpid, no perquè es pensés que era la millor pauta. Si en 21 dies hi ha resultats i tenim el precedent de la d'AstraZeneca que vam veure, és una tecnologia diferent, però amb AstraZeneca, quan s'han retardat les dosis a 3 mesos, sí que s'ha vist que l'eficàcia no es redueix, sinó que inclús s'incrementa. Podem pensar que si fem el mateix amb la de Pfizer o amb la de Moderna, que ara és a 4 setmanes, l'eficàcia, com a hipòtesi, no se'n ressentiria i tindríem aquest avantatge de poder vacunar a més persones abans.
Això ha demanat a la Vergés perquè, en fi, ho ha demanat el Ministeri de Sanitat. En aquest cas veurem què decideix aquest ministeri. Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, i felicitats pels 312.000.
I, bueno, una gran part d'aquest grapat d'oients que ens escolten cada tarda és gràcies als que ens acompanyeu, entre d'altres el Josep Corbella, puntualment cada setmana amb tota la informació d'aquesta pandèmia que podem ser optimistes? Podríem dir que ja li veiem el final del túnel?
Diria que ens queden dos mesets complicats.
Bueno,
si ho fem bé...
Avui miren la portada de La Vanguardia, veient aquells anglesos ja fotents a pintes.
Sí, però els anglesos han passat 3 mesos, des del 6 de gener, molt confinats. Eh? Sí. Aquí el repte és, sense arribar a aquests extrems, doncs que passem una primavera el menys malament possible, i si la vacunació avança a bon ritme, com està avançant, i previsiblement seguirà avançant, segurament a partir del juliol, de juny, mitjan de juny-juliol, estarem molt millor, perquè haurem vacunat a les franges de població que són les que més ingressos hospitalaris causen i més mortalitat
tenien. Bueno, per tant, sí que li veiem ja al final del túnel, el túnel de Vigil.
Escolta, el juliol contagis n'hi haurà, eh? Sí. Haurem de seguir mascareta, sí, perquè home, les franges d'edat joves encara no estaran vacunades.
Recordem l'estiu passat, però... que ja vam tenir una sensació d'engany, de que ja estàvem en una semi-normalitat, tot i les mascaretes, doncs suposo que aquest estiu encara estarem com més relaxats o més tranquils, no? Perquè hi haurà molta més gent vacunada.
Sí, segurament tindrem un estiu millor que el passat.
Bueno, doncs
segurament.
Doncs amb això, mira, tot això que tenim. S'ha de mirar endavant. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bona tarda.
I enhorabona per la feina feta. Fem una pausa, ens posem al dia de tot el que està passant a aquesta hora, no només a Catalunya, sinó que també al món, i tornem i ho fem amb convidat que berenarà avui amb Marc Serra. Estem parlant de Carlos Sobera.